Avui a la secció de Patrimoni posem el focus en la conservació preventiva, una disciplina clau per preservar el nostre patrimoni cultural abans que es deteriori. Sovint, quan pensem en restauració, imaginem intervencions directes sobre obres d'art o objectes històrics, però abans d'arribar a aquest punt hi ha tot un seguit d'accions per evitar el pas del temps, els agents externs o fins i tot les condicions ambientals que els puguin perjudicar. Per entendre millor en què consisteix aquesta tasca, ens acompanya la Maria José Gràcia, que és coordinadora de l'especialitat de conservació preventiva del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Maria José, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Fem primer un repàs a la teva trajectòria professional, si et sembla. Per exemple, quan fa que treballes al Centre de Restauració?
Jo treballo al Centre de Restauració des del com a responsable de l'àrea de conservació preventiva des del 2017. Abans hi havia col·laborat com a externa i abans, durant 25 anys, he sigut una conservadora restauradora amb empresa pròpia, diguem-ne, amb una sòcia. O sigui, la trajectòria professional va començar el 92, diria, però al Centre de Restauració estic des del 2017.
Mm. I la teva trajectòria, una mica...
L'acabo de dir.
Sí, has fet una pinzellada ara mateix, o sigui que ja ens fem a la idea. I què és el que et va portar a especialitzar-te en conservació preventiva?
Una mica, bueno, la convicció de que és des de l'àrea on pots tenir major impacte perquè actua sobretot a la col·lecció i, per tant, jo estic convençuda que és el futur. O sigui, si volem ser sostenibles i volem preservar el nostre patrimoni, hem de fer més incidència en la conservació preventiva i actuar sobre les causes. I, per tant, és l'àrea on tens un impacte sobre un conjunt més ampli, diguem-ne, amb poques mesures. Amb mesures correctores incideix sobre un grup molt ampli de la col·lecció.
Clar. Per què és tan important la conservació preventiva?
Pel que acabo de dir, perquè la conservació preventiva té una mirada global sobre el conjunt, val? Llavors no actua sobre una peça concreta, sinó sobre tota la col·lecció, sobre tot el monument, sobre tot l'edifici, i busques el coneixement per trobar la manera de que tot allò que pot suposar un risc per a aquest monument, per a aquest conjunt, eliminar-ho en els casos que es pot i, si no, minimitzar-ne l'efecte i, per tant, allargar en el temps al màxim la vida d'aquest objecte patrimonial que t'estàs plantejant conservar.
Mm-hmm. De fet, segur que podríem dir que la teva feina consisteix en el fet que les persones que s'encarreguen de les altres etapes que no hem comentat, perquè hi ha la conservació preventiva, la conservació curativa i després la restauració pròpiament dita. Doncs, de fet, la teva feina el que tracta és de fer que aquestes etapes posteriors tinguin menys feina. No?
Sí, o sigui, la conservació preventiva, una bona conservació preventiva, en principi, tindria com a objectiu evitar o reduir la necessitat de restauració, d'intervenció.
Sí.
És transversal i va vinculada, no vol dir que facis que desaparegui, però si tu fas que aquell objecte tingui menys agressions i es degradi menys, la intervenció és
menor.
La necessitat
després
d'intervenció és menor. La curativa va lligada, no pots deslligar-la a vegades perquè vol dir actuar sobre efectes que estan actius en aquell moment i, per tant, quan tu abordes, possiblement necessitaràs, per fer mesures de preventiva, fer alguna actuació de curativa. Però la restauració, que s'ocupa més de la part, diguem-ne, així perquè la gent ens entengui, estètica, aquesta sí que pots allargar-la en el temps.
Mm. Ens podries donar exemples concrets de béns culturals o projectes en els quals s'hagi aplicat amb èxit la conservació preventiva, com el cas del tapís de la creació o altres?
Sí, a veure, és que de fet la conservació preventiva l'apliquem sobre qualsevol objecte sobre el que actuem. Diguem-ne que qualsevol objecte que el centre de restauració restaura té vinculades mesures de conservació preventiva, perquè es fa un tractament de conservació-restauració, però després has de fer en paral·lel un estudi de l'espai on anirà per vigilar que no es degradi, per solucionar aquelles condicions que han provocat que aquell bé es degradés. Per tant, sobre qualsevol objecte que tractem, fem conservació preventiva. El que passa que després, dintre d'això, hi ha aspectes puntuals dels que sí que la conservació preventiva s'ocupa més específicament, com pot ser, per exemple, en el cas del tapís que tu comentaves, La mesura de conservació preventiva seria procurar-li una vitrina adequada perquè estigués protegit i tingués un microclima estable perquè no, els materials que són molt sensibles no es degradessin més. I procurar que la il·luminació, que les condicions de clima, que tot això fossin adequades. En aquest cas ho vam fer construint una vitrina acorde a la peça.
I hi ha materials o tipologies d'objectes especialment difícils de conservar?
Sí, hi ha materials especialment sensibles, però també vull dir que a vegades un material que a priori no és sensible, si té un entorn i unes condicions no, que no són favorables, es converteix en sensible. Val? Però sí, hi ha, per dir alguna cosa, el metall arqueològic és molt sensible, alguns tipus de fotografies són molt sensibles i necessiten unes condicions molt específiques, alguns espècimens de naturals també, i després, per exemple, per mi, el gran repte de futur seran l'art contemporani, amb materials que es degraden molt ràpidament i sobre els que no tenim control, i el patrimoni digital. Perquè amb ell juguem també amb l'obsolescència tècnica, i això és un repte afegit.
I escolta, com s'identifiquen els riscos que poden afectar els béns culturals i quines mesures es prenen per minimitzar-los?
Bueno, hi ha molts... Hi ha una metodologia d'avaluació de riscos que aplica la gent de molts àmbits diferents, no només en el patrimonial. Al final es basen en fer un estudi, un seguiment dels diferents agents de degradació, que són la llum, la temperatura, la humitat, la gent. O sigui, diguem-ne que hi ha riscos naturals i riscos antròpics, humans. Sí. I dintre d'aquests dos grups vas fent com una escombrada pels diferents elements, ponderes la probabilitat de que això passi, l'impacte que té sobre el bé i la vulnerabilitat d'aquest bé davant aquests agents.
Mm-hmm. Sí, d'aquí que de vegades hem d'entendre que hi ha llocs on hi ha unes pintures rupestres, per exemple, que per conservar has de tancar i regular el pas de...
Sí,
no?
A veure,
per exemple.
Per desgràcia, en molts casos, nosaltres, les persones, som un dels agents de degradació més important. A vegades voluntàriament, que seria el cas, per exemple, d'un acte vandàlic, i a vegades de manera involuntària. Hi ha gent que per desconeixement, per exemple, en el cas de l'exemple que tu poses de la rupestre, gent que va fer escalada, que desconeix que aquella paret conserva pintures, que claven els ganxos per pujar,
sí.
I o amb les seves cames rasquen les pintures i les malmeten, o fan caure una pedra, o visitants que fent el circuit per un jaciment arqueològic es cansen i se senten a sobre les estructures. Vull dir que no sempre són intencionats, però a vegades, per desconeixement, nosaltres mateixos generem aquest...
I hem d'entendre que, per exemple, fotografies, quan ens diuen, si us plau, sense flash i aquestes qüestions, tenen el seu sentit. Com s'aborda la conservació preventiva en espais com esglésies, museus o arxius? Que tenen les seves pròpies condicions.
Sí, però la metodologia és sempre la mateixa. Dona igual a l'espai. Després tu t'has d'adaptar a les capacitats i als requeriments d'aquell espai, però s'aborda des del coneixement. El primer que hem de fer és recollir el màxim d'informació possible sobre l'espai, sobre els béns que hi ha, sobre els seus materials, sobre la seva història, el que ha anat passant, si, com dèiem, pels riscos, per exemple, si hi ha un històric d'inundacions, de ventades, de terratrèmols, que nosaltres en tenim pocs, totes aquestes coses, amb tot aquest coneixement sobre l'entorn i sobre el bé, incidim d'una manera o una altra intentant minimitzar aquelles coses que suposen un risc més gran. Llavors, en el cas de les esglésies, l'única diferència, però que l'has d'aplicar tot arreu, però en el cas de les esglésies té la seva especificitat, és que tota aquesta conservació s'ha de vincular també amb la compatibilitat en el seu ús. I en les esglésies, aquests objectes són, d'una banda, béns patrimonials, però a la vegada tenen una funció religiosa d'ús i de culte que no podem oblidar. I aquesta compatibilitat, diguem-ne, és el que els fa a vegades una mica més complicats.
El Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya col·labora amb institucions públiques i també privades per implementar projectes de conservació preventiva. Ens podries parlar d'algun projecte destacat en què hagis participat recentment?
Sí, aviam. Bueno, com t'he dit, participo en gairebé tots els projectes del centre d'una manera o una altra.
De l'últim, el que tingueu
no,
ara.
No, però el que passa que així, com projectes que tenen un impacte important és des del centre i en col·laboració amb el Servei de Museus estem ajudant els museus catalans a reorganitzar els espais de reserva i a optimitzar la seva capacitat, diguem-ne, perquè heu de pensar que les reserves dels museus, que són, perquè m'entengueu, el magatzem on es guarda tot el que no veiem d'un museu, en relació a les obres d'art, les reserves tenen en el seu interior el 80% de la col·lecció d'un museu. Només veiem una petita part d'aquesta col·lecció. Llavors, aquest projecte d'ajuda a millora, doncs, és important. Després estem ajudant a les institucions i catalanes a elaborar plans de conservació preventiva, que és això, ajudar-los a organitzar totes les estratègies de conservació per, amb els recursos de què disposen, poder implementar procediments i mesures que facin més efectiva la tasca que ja realitzen. I bueno, aquests són com els més grans. Els plans de conservació també estem iniciant, perquè això està molt embrionari, els plans de salvaguarda, que serien l'equivalent als plans d'emergència, però per les col·leccions, protegir, perquè estar preparats per si mai passés una dana, una cosa semblant a València, poder reaccionar a temps i solventar, un cop salvades les persones, el nostre patrimoni.
Que m'acabes de donar una dada que m'he quedat flipadíssima, no? Això de que només veiem un 20%. Has dit?
I en ocasions menys. Jo dic el 80 perquè penso, vinga, cada cop exposem més. En teoria, segons fons internacionals, és un 90% el que hi ha a les reserves, però sí.
Mare meva, o sigui que...
El gruix de la col·lecció el tenim...
El millor està a l'interior.
No, el volum més gran. Normalment els museus exposen el que ells consideren les millors peces, però no tenen espai per exposar-ho tot i tenen peces molt bones també a la reserva. I aquest és un debat que ara s'està tenint de què es fa amb les reserves, com s'obren al públic perquè la gent en pugui gaudir, perquè al final no hem d'oblidar, conservem per la gent, no conservem per nosaltres,
pels que ens segueixen i els que ens seguiran posteriorment, no?
Però per nosaltres també, o sigui, pels que estem a dia d'avui en podem gaudir i ho puguin fer també els nostres fills, els nostres nets.
Sí. I escolta, propietaris i gestors de patrimoni solen ser conscients de la importància de la conservació preventiva?
A veure, aquí seré crítica.
Vinga, aprofita.
Tothom en parla, tothom és conscient que és una necessitat. El hàndicap que té la conservació preventiva és que si la fas bé és invisible, perquè tu t'estàs avançant als problemes. La meva feina és que no hi hagi, perquè m'entengueu, una gotera, que les canals funcionin bé, que la temperatura i el clima siguin adequats. Per tant, no té una visibilització fora de les dades que reculls i el bon estat de la col·lecció, si ho pots aplicar bé amb totes les capacitats. Llavors, necessita una inversió permanent i indefinida en el temps, perquè no acabes mai. No és com una restauració que un cop la tens acabada pots fer una foto, la pots inaugurar, la pots presentar. La conservació preventiva es fa des del minut zero fins a l'infinit.
Sí.
Llavors, això és el que costa. Però consciència, per sort, crec que cada cop estem treballant perquè la gent en tingui més.
Abans parlàvem, Maria José, de reptes. N'has apuntat algun. Quins diries que són els reptes que teniu especialment davant factors com el canvi climàtic i aquest turisme cultural creixent?
Crec que també ho he dit en certa manera abans, perquè va vinculat a tot. El repte és compatibilitzar aquest ús creixent i aquesta necessitat de difusió i de que la gent hi participi amb que aquesta participació no interfereixi en la conservació. Però és una necessitat, perquè si no perd el seu objectiu, o sigui, conservem per la gent, per tant la gent n'ha de poder gaudir. El clima ja no el podem controlar, però podem, amb tot el coneixement, avançar-nos els efectes i intentar protegir al màxim aquests béns perquè, si passa, estiguin el més preparats per afrontar el que sigui que passi.
No sé si en el teu camp això té, diríem, importància, però hi ha alguna innovació tecnològica o metodològica recent que estigui transformant el camp de la conservació preventiva?
Sí, a veure, té el mateix efecte, el mateix impacte que té en la vida de tots, suposo. Tot el que és intel·ligència artificial, tot el que és el món digital està
també, també us ajuda?
Sí, ens ajuda, a veure, a mi en aquests moments a vegades em complica la vida perquè m'he de posar el dia de tot i això costa i són hores, però evidentment sí, perquè tot el que és la gestió de dades d'un munt de coses que monitoritzem i que fem seguiment, a dia d'avui la puc tenir, per exemple, en el mòbil, i això em facilita el no haver-me de desplaçar a tots els llocs. Puc consultar des del núvol monuments que estic monitoritzant i no necessito desplaçar-me, que abans havia d'anar físicament al lloc. Després, tot el que és els sistemes BIM, els sistemes GIS, que no és que siguin nous, però que van evolucionant i que cada cop són més àgils i més eficaços, això, evidentment, ens facilitarà molt tot el que és el càlcul, la capacitat de generar models 3D i fer simulacions, tot el que és el Big Data, el que passa, que jo us estic parlant de coses per les que necessito. Això, tota aquesta part tecnològica que ens ajuda molt ens obliga també a necessitar col·laboradors especialistes en això.
Experts,
perquè
sí.
Això no ho he dit i és molt important, totes les tasques ho són, però la conservació preventiva sí o sí és un treball en equip. O sigui, jo no sé de tot i no és la meva funció. El que jo he de tenir la capacitat, o se'm demana en certa manera, és la capacitat de fer les preguntes adequades i buscar la persona que m'ho pugui contestar i m'ho pugui solucionar. Jo sé d'algunes coses i de les que no sé busco aquell especialista que em pot ajudar. I aquest treball en equip és el que al final genera una bona feina i una bona conservació. Parlem, jo no faig conservació preventiva de tot. La conservació preventiva en el museu la fa la persona de la neteja, la persona de seguretat, els vigilants de sala, els conservadors restauradors que cuiden la col·lecció. I la conservació preventiva, aquest concepte, diguem-ne, el que fa és coordinar totes aquestes tasques i generar els protocols perquè tot això funcioni de la manera més eficient en relació al conjunt de béns que vols protegir. No sé si m'estic explicant.
Molt, molt.
Vale.
Jo crec que ha quedat més que ben explicat aquest treball d'equip que feu i que ens veniu a explicar un cop al mes aquí al Faves Comptades, Maria José Gràcia, coordinadora de l'especialitat de conservació preventiva del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. I que a més ho feu amb aquest entusiasme que demostreu tots els que veniu. Gràcies per aquesta per posar tota aquesta passió en la vostra feina i per venir a explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres de convidar-nos i donar-nos l'oportunitat.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.